Benvinguts, teatreres i teatreros sabadellencs, a aquesta hora indefinida, que alguns en diuen encara tarda i que per altres és el vespre i pels més cansats ja és la nit, i que a Ràdio Sabadell és l'hora de parlar de teatre. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I comencem fent l'habitual repàs als crèdits de tot l'equip del programa, que està encapçalat per Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Cristina Figueres, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Iñaki Etxegaray. I en aquesta hora de teatre que ara comencem, tindrà els següents continguts.
Amunt al Taló.
Primer de tot, repassarem la cartellera teatral de la mà del Bernat Pareja a la platea indiscreta i aprofitarem per trucar al director de la companyia de teatre Calànime, que estan representant l'obra Joves Combustibles al Teatre del Sol. A l'entrevista parlarem sobre L'Onada, l'obra que s'estrena aquest cap de setmana al Teatre Sant Vicenç i que es combinarà amb El Llibre de la Selva. I seguirem al Teatre Sant Vicenç per conèixer justament això, quines han sigut les reaccions del públic a l'estrena de El Llibre de la Selva, que va ser aquest cap de setmana passat. I aquesta setmana toca tertúlia teatral moderada per la Cristina Figueres i que girarà entorn a la publicitat i a la programació i a la promoció, de les obres de teatre. I finalment l'Elvira ens recomanarà obres de teatre i aquesta vegada seran teatre clàssic, tragèdies gregues, Èdip i Medea, a la secció Teatre de Franc. I amb tota aquesta matèria comencem l'Amunt al Taló.
Amunt al Taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
I comencem aquest programa d'avui 2 de maig amb la platea indiscreta, amb el repàs a la cartellera teatral que ens porta com cada setmana el Bernat Pareja. Bon vespre, Bernat.
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, començarem amb El Sol, que a la Sala Gran hi fan Joseph dissabte a les 6 i a 9:45 del vespre i diumenge a les 6. I avui volem posar especial èmfasi en la Sala Petita, que a part de la producció del Teatre del Sol tenen aquesta sala que cedeixen a altres companyies. En aquest cas l'han cedida a la companyia Teatre Calàmine i han fet l'obra anomenada Joves Combustibles, escrita per Robbie Best, amb música de Harvard Enstadt i lletres de Roger Batalla. Tot i que ja fa un parell de setmanes que es va estrenar, doncs avui els hi volem fer una entrevista i tenim amb nosaltres a Hugo Guzmán. Bon vespre, Hugo.
Hola, què tal? Bon vespre.
Joves Combustibles és una obra que es basa en fets reals, però pel tipus de teatre que feu, no pretén ser un espectacle realista, oi que no?
No, i tant que no. No, el nostre humor de la companyia és més bé un humor negre, no? Amb l'humor negre sempre podem allunyar-nos una miqueta dels fets així més crus de la realitat i poder fer la reflexió a partir d'aquest gaudiment, no?, del públic, que ja després farà la seva reflexió a casa, no?
Com us veu centrant en aquesta obra? És a dir, com la veu descobrir i per què heu triat fer aquesta obra de Robbie Best?
Doncs mira, el Robbie Best va venir a veure un espectacle de la nostra companyia que va estar 6 mesos a la cartellera allà en Barcelona, que es diu Cuentos Cruentos, i va venir a veure l'espectacle, li va agradar molt, i va parlar amb mi, va dir, mira, m'agrada molt la teva proposta teatral i mira, vull donar-te el text perquè crec que aquesta obra és per vosaltres. I doncs la va traduir en Roger Batalla i mira, jo la vaig llegir i vaig dir, home, aquesta obra és un musical, o sigui, perquè és una obra de text. I vaig decidir un musical i va parlar amb el Howard Einstein i vam, entre Roger i Howard, a fer l'adaptació d'aquest text de Joves Combustibles per fer un musical, perquè pensava que era la millor manera de comunicar amb el públic, no?, aquesta història.
Val. Has dit ara fa un moment que tractava, era temes reals, però una mica d'humor negre i tal. Què vol transmetre l'obra?
Doncs mira, parla de que la gent com s'aprofita de tots, no? De tots, els polítics, la gent que vol aprofitar-se d'un fet, doncs els polítics sempre des de la seva banda, que no volen donar el braç, no? Per dir, no?, que s'han equivocat, per dir que estan fent malament les coses i també i l'altra gent que també vol aprofitar-se. En comptes d'ajudar la gent, busca només el seu propi benefici, no? I doncs això és el que volíem, per això m'ha agradat, no? Perquè amb aquest humor negre sí que hi ha aquest transfons que parla de com és l'ésser humà, no? Al final, no? Que vol aprofitar-se, no? No tothom, però bueno, però els que tenen poder són així a vegades.
Molt bé. Tothom que coneix una mica la companyia de teatre Calamine sap que combina elements novedosos i elements clàssics. En aquesta obra en concret, quins recursos i elements innovadors heu fet servir?
Doncs mira, com fets innovadors està la utilització, o sigui, la barreja entre les titelles i els actors, no? Les titelles per reforçar aquests joves combustibles, per donar un toc una miqueta més suau, no? Que no sigui tan fort d'aquestes, perquè parla d'aquestes morts, dels nois que tenen una malaltia i comencen a suïcidar-se, doncs, i doncs en aquest recurs fem una miqueta d'allunyar, no? D'aquest fet tan amarg al públic, no? I bueno, i això, que tractem un tema molt fosc amb una música molt lluminosa, molt divertida, i que ens allunyem d'aquesta foscor, no? Que ja té la trama de per si.
Val.
Una cosa, Hugo, ens pots explicar una petita pinzellada de com és la història en si, pels oients que no coneguin?
Sí, tant. Doncs mira, en un poble que no té nom, una malaltia comença a fer que els joves, els menors d'edat, comencen a suïcidar-se o tinguin ganes de suïcidar-se, doncs. I el que passa és que l'alcalde, en comptes de veure aquesta malaltia o de tractar-la, el que fa és el que dona les culpes a les mares. Doncs crea una unitat que es diu Unitat de Mares Despistades, i el govern s'entera d'aquesta malaltia en aquest poble i envia la seva ministra de Morts Peculiars i a un científic per veure què està passant en aquest poble i si aquesta malaltia no té cap perill, no? per tota la nació. I això va, i també arriba un personatge que és un pagliaccio, que porta un circ i que en comptes d'ajudar els joves també vol aprofitar-se de la situació. Val, i és això, que la gent que arriba del govern, en comptes d'ajudar la gent, el que vol és treure el problema ràpidament i en comptes d'ajudar vol taxejar aquest poble, no?
Ja, per això parleu de suïcidi, de temes així que són, diguem-ne, bastant tràgics, i en canvi ho feu d'aquesta manera humorística, amb música, amb titelles, amb tots aquests elements, oi?
Exactament.
És aquesta combinació així tan interessant.
Molt bé.
Sí, bueno, és això, que a mi m'agrada molt el Terry Gilliam i el Tim Burton, i sempre
Exacte.
Tenim més o menys aquesta línia de fer les coses amb l'humor negre, no?, que tenen aquests autors.
Podem dir que Joves Combustibles és un Tim Burton portat al teatre, doncs?
Doncs espero que sí, però aquesta és la nostra línia, no?, de que ens vol, bueno, de que volem això, no?, que volem tractar els temes foscos amb una miqueta d'humor, no?, com el fa Tim Burton, no?, i això, i el Terry Gilliam, no?, que fan molt això.
D'acord, doncs ja tenim els oients enterats de què va l'obra. Moltes gràcies, Hugo.
Molt bé.
A reveure, bon vespre.
Que vagi bé.
Ens veiem allà. Adéu.
Doncs bé, per tots els que la vulgueu veure, la podeu veure a la Sala Petita del Teatre del Sol divendres i dissabte a 9:45 del vespre i diumenge a 6:45 de la tarda. Seguirem amb la Biblioteca del Teatre del Sol. Avui tenim Intensiu del Sol.
Tenim Intensiu del Sol, molt bé.
Que faran una setmana més No és tan fàcil, de Paco Mir. És una comèdia que parla del món de la parella un cop aquesta ja està unida en el matrimoni. Es farà divendres i dissabte a 9:45 del vespre.
La companyia estrena Morena.
Exacte. Després, al Teatre Sant Vicenç estem d'estrena. Estrenen L'Onada, que es farà dissabte i diumenge a les 10 de la nit. Després també faran El Llibre de la Selva, diumenge a 11:45 i a les 6 de la tarda. A la Quartera Teatre, les obres del Can Capablanca, que es fan un cop al mes amb un caràcter revolucionari i una mica crítica social.
Política.
Exacte. Faran My Low Cost Revolution, divendres a les 9 de vespre. Podeu adquirir les entrades al mateix bar Can Capablanca. Després, al Teatre Principal, faran Cyrano, amb el Lluís Omar, una obra que no sé si n'ha parlat l'Elvira, em sembla que sí, que en va parlar, que bé, és molt recomanable, i el faran diumenge a les 6 de la tarda. I per acabar, l'Arlequí, un apunt de teatre infantil, faran Els Tres Porquets dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia.
Molt bé, Bernat, doncs moltes gràcies. Tenim la cartellera ben repassada
i
ben
tant,
a punt.
I tant.
I continuem el programa. Gràcies.
Bona nit.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
perquè la societat alemanya dels anys 40 va acceptar que es produís l'Holocaust? Aquesta és la pregunta que un professor d'història d'un institut intenta explicar als seus alumnes d'una forma vivencial, i és el punt de partida d'un argument que està basat en un esdeveniment real succeït als anys 60 del segle XX en un institut de Califòrnia i que el professor que ho va promoure va anomenar la Tercera Onada. Posteriorment, l'escriptor Todd Strasser ho va novel·lar i més recentment, el 2008, es va produir una pel·lícula a Alemanya. I a partir d'aquest cap de setmana fins al 27 de maig arriba al Teatre Sant Vicenç sota la direcció d'Antoni García conjuntament amb Miquel Serra, que alhora també n'ha escrit l'adaptació i protagonitza l'obra. I avui l'hem convidat al nostre estudi. Bon vespre, Miquel.
Bon vespre, Jaume.
Què tal? Com estàs?
Bé, bé.
Com ho teniu?
Bé, força bé. Quatre assajos generals i ja ho tenim
a punt. Ja ho teniu a punt.
Sí.
Com va ser que tu, o sigui, tu mateix vas ser el promotor d'aquesta obra, no? Possiblement.
Certament.
Perquè al fer l'adaptació, segurament hauries ja fer una prèvia d'aquesta obra. Com va ser que se't va acudir, doncs, portar-la a teatre?
Bé, la idea va néixer d'una adaptació que va fer el Teatre Lliure, a la qual jo vaig assistir, la vaig veure. Jo havia vist l'obra a Alemanya, em semblava molt dura en el final, i a partir d'aquí vaig començar a documentar-me. Vaig veure que la història no tenia la mateixa seqüència, la història real no tenia la mateixa seqüència que havien fet a Alemanya, ni tenia un final tan dramàtic. Llavors, lligant la història real, que no està traduïda al català, si està en anglès, i en castellà només, amb una versió que es va fer, i havent vist el que havia fet el lliure, vaig composar una construcció de l'onada.
Val, per tant, és una... I la pel·lícula també vas buscar algun referent de
no,
la pel·lícula?
No. No, de la pel·lícula. A veure, hi ha diàlegs i textos que es mantenen perquè són l'essència de la pròpia obra, no? Però, bueno, jo, per exemple, he introduït una figura que és la d'un narrador, que ajuda a comprendre certes aspectes i certes coses de l'obra en algun moment que en teatre costaria molt de representar, i això no hi és ni a la novel·la, ni a la pel·lícula, perquè la pel·lícula no fa falta, ni no hi és enlloc. Llavors aquest és un personatge que jo he introduït, no? Hi ha altres personatges que, bueno, he considerat que no eren massa rellevants i llavors els he suprimit.
Quins aspectes planteja l'obra per reflexionar? O sigui, és aquesta història, el punt inicial és això que explicava,
sí,
però
correcte.
A partir d'aquí quins aspectes van sorgint en l'obra per poder, doncs, que el públic entregui una reflexió?
A veure, la reflexió comença a partir del moment en què, què va passar a Alemanya? Què va passar a Alemanya? Com és que la societat alemanya va permetre que passés el que passés? Tota la societat alemanya estava a favor d'això? Com van tancar els ulls? Aquí la història ens explica les conseqüències del final de la Primera Guerra Mundial, etc, etc. Llavors, els nois d'aquesta classe no entenen com això va poder passar, perquè en el món actual això és inimaginable, en principi. El professor el que intenta és fer-los entendre que sí que pot passar, que si algú és capaç de liderar, és capaç d'activar d'ells, i fins i tot arriba a anar més lluny del que ell mateix vol.
Ja.
O sigui, aconsegueix anar més lluny del que vol.
Perquè tu interpretes aquest personatge del
Correcte.
Professor.
Sí.
I tu creus que realment... perquè el problema és que el professor no sap com explicar-los-hi directament
Correcte.
Com va passar
Correcte.
Això, i a partir d'aquí
Correcte.
És quan simula aquesta,
Correcte.
Aquesta situació.
Correcte.
No? Tu creus que el mateix professor sap realment el motiu pel qual ha passat tot això? O sigui, ell entén tota la...
Sí, sí, perfectament. El que passa és que a partir del moment que ell intenta anar transformant la seva petita societat de la classe per poder fer que ells mateixos entenguin com van anar succeint els esdeveniments, arriba un punt que se li escapa de les mans. Se li escapa de les mans perquè ell mateix arriba a creure-s'ho. Hi ha un moment en què s'ho arriba a creure. Fins que, afortunadament, fa una parada i diu: on vaig? Què està passant aquí? I llavors reflexiona i ho arregla.
Ja. I creus que la primera idea és que actualment no pot passar, però potser les dimensions del que va ser el moment aquest de l'Holocaust potser no es pot arribar, però sí que hi ha un fet de manipular, diguem-ne, la societat, no?
Sí, i tant.
I creus que actualment passa això, doncs?
Sí, sí. Passa. I a més no cal que anem gaire lluny de casa per veure el que passa. Mm-hmm. Veure com gent emiteix un discurs i hi ha una altra sèrie de persones que segueixen aquest discurs sense moltes vegades escoltar en profunditat què se'ls està dient. I això ho veiem en l'esfera política, en el nostre país és més que evident, però en molts altres aspectes també ho veiem a l'esport, vull dir, com es segueixen a vegades consignes sense reflexionar-les. Sí, sí. I tant.
I com és que realment els alumnes se senten tan atrets per aquesta idea del que els hi planteja el professor? Perquè en el fons és això, no? És una atracció, sí, per aquesta mena de moviment que planteja l'obra, que és aquest, sí, moviment de la disciplina, no? Sí. I el buscar un sí, líder fort. Sí. I per què se senten atrets per això?
Perquè trenca diferències, tapa les diferències, i perquè no es qüestiona el poder. O sigui, la gràcia està en que tots ja són iguals, ningú qüestiona el poder, i en principi sembla que tothom hi va bé, però sempre hi ha algú que no està d'acord en això, i aquest queda exclòs, i en aquest se li fa mal. O sigui, només funcionen els que estan dins de... Però clar, no tota la societat és uniforme, sempre hi ha algú, doncs, que vol anar amb el cabell curt, o que vol anar amb pantalons llargs, o que vol anar amb sandàlies, i clar, i aquí la uniformitat és l'únic positiu. O sigui, l'únic que el grup accepta és l'uniformitat. Tots han d'anar vestits igual, tots han de repetir les mateixes consignes, tots han de moure's de la mateixa manera, han de forçar que els altres entrin a formar part del grup, o sigui, s'elimina la diferència. I això genera una zona de confort. I les persones, ens costa moure'ns de la zona de confort. Ser crítics ens és difícil.
I creus que els experiments d'aquest tipus, d'aquesta forma, vivencials, perquè al final això és una experiència didàctica vivencial, són positius? En l'obra es transmeten com una cosa positiva o no?
En l'obra es transmeten... És una molt bona pregunta, si en l'obra es transmeten d'una cosa positiva. Jo diria que al final sí, però hi ha moments de l'obra en què genera grans dubtes si realment no estem sobrepassant certs límits. Sí.
Ja, per tant, és un sí, però. I a nivell, diguem-ne, de creació del personatge, t'ha estat molt difícil el personatge en si del professor?
No ha estat difícil, perquè s'entén bastant bé el que vol fer, perquè, com ja he dit, jo també l'he vist fer el llibre, per tant, d'alguna manera tinc un referent, que era el Farello, que és el que va fer el llibre. He vist la pel·lícula, el referent del que fa el professor a la pel·lícula ja no m'agradava, per tant, ja no m'ha servit de referència, i això, pues, ajuda a construir una mica, doncs, el que tu penses, el que tu interpretes, el que veus, i altres que ho han fet, pues, t'acaben de modelar la manera de fer-ho. De tota manera, encara que no ho hagués vist, hauria sabut com fer-lo.
I a nivell de relació amb la resta de personatges, amb els alumnes, perquè hi ha alumnes i hi ha pares també, oi? Que
hi ha els pares d'un alumne.
Els pares d'alumnes. Com ha anat com és la relació del professor amb els alumnes? Té una evolució al llarg,
sí,
de l'obra?
Sí, sí, clara, té una evolució clara. A més, té una evolució en la qual al principi tots s'hi senten fortament atrets, i a partir d'un determinat moment hi ha una veu crítica, i llavors aquesta veu crítica és atacada, i això és el que desencadena al final.
Ja. I a nivell de direcció, la part, diguem, o sigui, conjuntament ho heu dirigit amb l'Antoni?
No, ho ha dirigit l'Antoni.
Ho ha dit l'Antoni García, sí. Val, doncs tenia entès que no.
No.
A nivell, o com a la part, diguem-ne, de dramatúrgia, o el que hagis pogut, o si més no, si ens pots explicar una mica com ho ha enfocat la direcció de l'obra l'Antonio.
Bueno, és que el text és molt clar a l'hora de fer-ho, o sigui, s'ha d'haver un crescendo, vull dir, és clar, vull dir, comença amb una classe normal, amb una forma d'explicar un capítol d'història normal i corrent, i a partir d'aquest moment els mateixos alumnes generen dubtes, i el generar els dubtes, en aquest cas jo, genera una estratègia per fer que ho entenguin. em començo a creure el personatge i el personatge, cada vegada és més autoritari, va creixent, creixent, creixent. Llavors la direcció entén perfectament que això ha de ser d'aquesta manera i marca els tempos d'això. O sigui, en cada moment el creixent s'ha d'anar marcant i la direcció ho entén perfectament i ho marca.
Mm-hmm. Per tant, és una direcció realista, diguem-ne. Vull dir que
sí,
no hi ha...
Sí, és una sí. Intenció... L'obra està situada, perquè hem considerat des del primer, això ho vam parlar entre tots dos, hem considerat des d'un primer moment que l'obra és intemporal. Està escrit als anys 60, s'ha fet representant als anys 80, als anys 90, és igual, pot ser d'avui.
La manipulació de la societat, diguem-ne, que no té...
Fins al punt de
que... Es veu actualment, com dèiem, no? Al
correcte.
Principi, vull dir que és ben vigent.
Correcte. Llavors, fixa't tu, si l'hem posicionada a dia d'avui, que farem servir, o sigui, anem vestits d'avui, i fem servir els propis noms. O sigui, els noms de l'obra no són figurats, són reals.
Ah, són
fem servir
mateixos...
els nostres propis noms.
Ja.
Noms i cognoms els utilitzem com si realment...
Els mateixos noms dels actors són els que
correcte.
Són el mateix personatge.
Correcte.
Ja.
Per donar-li més realitat,
ja,
dir,
ja,
bueno,
ja,
escolta,
ja, ja.
Jo em dic Miquel, doncs em dic Miquel.
I això
ja
que has introduït, que com a adaptador has introduït la figura del narrador,
sí.
Quin paper juga, doncs, així en tota l'obra?
Potser és... Perquè el narrador explica alguns aspectes que...
És un narrador totalment extern a la història,
sí.
No té cap relació,
sí.
Diguem-ne,
no.
Amb algun personatge que pugui fer la narració dels fets, no?
No, en absolut. O sigui, el narrador és un enllaç que ajuda a explicar alguns conceptes que en el cinema són molt fàcils, perquè tu pots fer un pla, pots fer una passada de 30 segons i queda explicat què passa, i que en teatre a vegades costa molt més de fer. Llavors, erradament o no, vaig pensar que si el narrador explicava per què hi havia aquell canvi o per què hi havia aquell moviment, doncs ajudaria que l'espectador pogués comprendre millor. I a més, ens ajuda a no haver de fer pauses a l'obra.
Ja. O sigui, per tant, hi ha
la seva figura
continuïtat.
Ens ajuda a que l'obra tingui aquesta hora 20, hora 30 seguida sense interrupcions de cap tipus.
Val. Està
sí,
molt bé.
És una manera de fer.
Ja. I Miquel, ja a nivell, diguem-ne, d'interpretació de personatges, tu ja portes bastant rodatge, diguem-ne, a nivell teatral.
50 anys,
doncs, guaita. Deus haver interpretat molts personatges. Mm. Aquest concretament, el personatge del Miquel Serra, professor, respecte a tot el altres personatges que hagis fet, com l'has vist? Ha estat molt complexa de preparar?
No.
Ha estat molt difícil?
No, en aquest cas concret no, perquè tinc l'avantatge de que jo durant anys vaig fer classe. I a més vaig fer classe adolescents més o menys de les mateixes edats. Per tant, reproduir una situació
viscuda... No,
no ha estat... Tot i que ara fa anys que no ho faig de classe, però durant molts anys n'he fet. 18 anys d'haver fet classe donen... Llavors, clar, hi ha aspectes que em són...
Que ho coneixies, no? Vull dir que ja coneixies
exacte.
Directament
sí, sí, sí.
La
manera
de
que
es mou
un professor en una classe, com renya, com no renya, com de...
Bueno, però, per tant, ha estat un personatge molt fàcil de...
Bueno,
de,
molt fàcil, no, però no ha sigut
fàcil,
complex.
Ha sigut complex.
No.
I el públic que vingui a veure l'obra, què creus que els hi quedarà que els atraurà més i els hi quedarà com a record?
Reflexionar en una frase que es diu gairebé al final de l'obra, i és que el professor, quan ja explica que tot això s'ha d'acabar, fa diferents argumentacions, i al final de tot acaba dient: mai, sota cap concepte, s'ha de permetre que la voluntat del grup ens prengui o ens usurpi els nostres drets individuals. Aquest crec que és
aquest
la frase,
és
una frase que cito textual, eh?
Ja.
Crec que és la reflexió que s'ha de fer la gent, o sigui, la individualitat és un dels valors més provats que tenim i podem compartir-la, podem estar-hi en acord, en desacord, però no l'hem de regalar mai.
Sí. Mantenir la singularitat de cadascú, la personalitat pròpia, és molt important.
Absolutament.
I no diluir-se en el grup.
Correcte.
No? Això és molt destacat.
Correcte.
Doncs tots els que vulguin conèixer aquesta onada, tot aquest moviment que crea doncs, aquest professor per intentar explicar als alumnes doncs, què va passar als anys 40 amb a la societat alemanya perquè doncs, diguem-ne, una mica toleressin o deixessin passar l'Holocaust, no es poden perdre les representacions d'aquest cap de setmana, que comencen aquest cap de setmana fins al diumenge 27 de maig, i seran, en principi, divendres i dissabtes a les 10 del vespre, i el diumenge 27 és l'únic diumenge que serà a les 6 de la tarda. I a més també ens han passat que es fa un sopar el dia 16 de maig, un sopar col·loqui que prepara la Comissió de Valors del Teatre Sant Vicenç per parlar de com es construeix una opinió, en què hi haurà la presència d'alguns de periodistes que explicaran, doncs això, serà un sopar col·loqui al vespre que estarà obert a tota la gent que del Teatre Sant Vicenç i de Sabadell que hi vulgui participar. Doncs Miquel, moltes gràcies per haver vingut, per parlar d'aquesta onada, molta merda amb aquesta primera, amb tota aquesta tanda de representacions, i això, un plaer que hagis vingut.
Gràcies, Jaume, gràcies a tu.
Molt bé, nosaltres continuem el programa.
Anem d'estrena.
I ara anem a veure les reaccions del públic a l'estrena del Llibre de la Selva al Teatre Sant Vicenç, amb l'Adrià García. Endavant!
Molt bon vespre. Avui m'he anat a veure l'obra del Llibre de la Selva al Teatre Sant Vicenç, que es farà durant tot aquest mes de maig. Anem a veure com els ha anat als actors i també què els ha semblat al públic. Endavant! Doncs bé, doncs ara estic a la mitja part, aquí amb els canoners, els que enfoquen les llums de dalt de l'escenari. Com esteu veient l'estrena?
Home, molt bé, jo crec que estem deixant un bon nivell, no?, de cara a les següents representacions, i que això atraurà bastant el públic.
Què és el més complicat d'aquesta obra, amb el tema tècnic?
El més complicat, no sé, al final és tan assajar que li pilles la pràctica, ja al final no és complicat, és tot mecànica, no? Saps perfectament com fer-ho, quan fer-ho i on fer-ho, no? Jo crec que és acostumar-se.
I tu com t'estàs anant l'estrena?
Jo crec que molt bé, vull dir, l'estic veient bastant potent i crec que potser el que és més complicat són els moviments dels personatges, les cançons i els salts i tot això, però jo crec que tot i això ho estan fent molt bé.
I vosaltres que esteu veient l'obra, com l'esteu veient?
Bueno, jo crec que en plan ha començat amb molta força i tindrà pues, bastant ressò aquesta obra.
Moltes gràcies. Com esteu veient l'obra?
Molt bé, un espectacle molt maco, molt ben posat, dels actors, maquillatge, posada en escena, fantàstic.
Molt bé. No, això, que està molt bé el vestuari, el maquillatge, tot plegat, doncs, i les músiques són molt, molt maques. Estem disfrutant molt, la veritat és que sí, tot el vestuari, el maquillatge, la il·luminació, els personatges, com canten, com s'expressen, ens estem passant molt bé.
Per tant, creieu que acabarà bé l'obra? Com...
Home, esperem que sí, oi tant. Una miqueta la història la sabem, no?
Bueno, una cosa és que sabem la història i a veure com acaba aquesta.
Esperem que sí, que sigui, i tant, que acabarà bé. Això no pot acabar malament.
Bé, doncs anem a seguir veient l'obra. Moltes gràcies. Ara estic amb els lleus, els bultos i els micos. Bones, com us dieu?
Agnès, Ona,
Carles
i Carla.
Què és per vosaltres fer aquests personatges?
Molt xulo i molt
doncs
divertit.
Aquests personatges és com una altra experiència de viure, com els animals.
A mi em motiva moltíssim les cançons, és com una adrenalina al cos, increïble.
És una cosa diferent que no havia fet mai fer d'un animal i és una experiència molt divertida.
Porteu molt temps assajant?
Bueno, bastant.
Uns 6 mesos, una cosa
així. I fins tard.
I què és el més complicat que us ha suposat fer aquests personatges?
Pues anar temps, no sé, una mica de tot.
Els canvis de roba, perquè com fem diferents personatges, pues llavors els canvis són molt complicats.
Sí, això més aviat.
També feu canvis de maquillatge en el mig de l'obra o no?
No.
Tota l'obra portem el mateix maquillatge.
També feu canvis de roba, no?
Sí.
Hola, quin és el teu nom?
Ainhoa.
Tu també fas de llop, pel que veig, eh? Què t'ha agradat fer aquest personatge?
Bueno, sí.
Sí?
Sí.
I què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Doncs
que... us apunteu que és una experiència superxula veure aquesta obra.
Molts colors, molta música...
Serà un moment.
Us ho passarà molt bé, no?
Sí.
Doncs vinga, va, doncs que vinguin. Moltes gràcies. Bueno, què t'ha agradat l'obra?
Has de parlar.
Sí. Digue-li, sí.
Quin és el teu personatge preferit?
Quin és el que més t'ha agradat?
El Shirkan.
El Shirkan.
Vale.
I què t'han agradat les músiques?
Digue, sí. Però has de parlar.
Has de parlar,
sí,
perquè aquí no et senten, eh?
Sí.
No, sí.
I la tornaries a veure?
Digue, sí. Sí. Sí.
Els nens que vinguin a veure l'obra, no?
Digue-li. Sí. Vols que vinguin?
Sí.
Sí. I què t'ha semblat a tu l'obra?
Superbé, la veritat, molt animada i molt divertida.
I com has vist la posada en escena dels actors i tal?
Molt bé, la veritat que molt bé, i pels nens jo crec que està molt encertat.
Per tant, els diríeu a la gent que vinguin a veure aquesta.
Sí,
obra,
sí,
no?
Sí, els animaria. Sí, sí, sí.
Doncs moltes gràcies. Hola, ¿qué te ha gustado la obra?
Me ha gustado muchísimo, la puesta en escena, las canciones, los bailes, me ha gustado
¿Qué
mucho.
¿Qué es lo que más destacarías?
Pues el vestuario, los bailes, como he dicho, y las canciones, que le dan muchísimo dinamismo.
¿Y la aconsejarías para que venga la gente a verla? ¿Qué les dirías?
Pues sí que la aconsejaría, y además para toda la familia, porque gusta igual a niños que a mayores.
Muchas gracias. ¿Y a tú qué te ha semblado la obra?
Muy bien.
¿Quién era el teu personatge preferit?
El Mowgli.
El Mowgli.
Què és el que més t'ha agradat?
El ball.
Moltes gràcies. Bueno, què t'ha semblat l'obra?
M'ha agradat molt.
Què és el que més destacaries?
Home, el paper de Balú i el paper d'en Mowgli m'ha agradat moltíssim.
Suposo que ja havies vist la pel·lícula de Disney, no? Del llibre de la selva.
Sí.
Creus que s'assembla a la pel·lícula?
No, s'assembla molt. Però la posada en escena és molt maca. M'ha agradat molt.
Molt millor això de veure en persona.
Molt, molt.
Per tant, els diries a la gent que vinguin a veure aquesta obra?
I tant, la recomano a tothom.
Ah, d'acord. Moltes gràcies. Bona, què t'ha semblat l'obra?
Increïble. Superguai.
La posada en escena dels actors, com l'has vista?
Increïble. Molt xula, molt xula.
Molt xula, no? Què és el que més t'ha agradat?
Són els balls i el vestuari.
El
balls i els vestuaris.
Els vestuaris. I tu ja t'hi has vist, no, la pel·lícula de Disney?
Sí, la pel·lícula de Disney, sí.
Creus que sembla?
Bueno, una miqueta.
Algunes coses sí, algunes coses
sí.
No, no? Però què és millor veure la...
Sí, en persona.
I què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Doncs que és molt xula per totes les edats.
Estic amb el Francesc, que és el rei Mono.
El rei Lluís, sí.
El rei Lluís, sí. Què ha sigut per tu fer aquest personatge?
Bé, aquest personatge és molt divertit, molt dinàmic. Jo soc bastant aquest caràcter, llavors és molt fàcil fer-lo. És un personatge que et desinhibeixes, pot ser el que et doni la gana sobre l'escenari. Si t'equivoques, doncs no es nota perquè fas una altra cosa, no? Per tant, et dona peu a una improvisació molt xula i a mi m'encanta.
Per tot i així, hi ha hagut alguna cosa que t'hagi sigut molt complicat en aquest personatge?
Sentir-me mono és algo que és molt complicat, sentir-se mono. Jo crec que encara no ho he aconseguit, però bueno, a veure si a poc a poc van passant les funcions i això. Jo estic content per feia temps ara que no fotia una obra de teatre aquí al Sant Vicenç i és com el retorno i estic molt content.
I com valores l'estrena?
No, l'estrena molt bé, superbé. La gent està molt contenta, un públic fantàstic, els actors estaven a dalt de tot. Per mi ha sigut una estrena de 98 sobre 100.
D'acord. Què els diria als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Bueno, primer tot que queden molt poques entrades, molt poques entrades. El dia avui, el dia 20, estava ja complet i queden poquetes pel 13 i pel dia 6 al 13. Per tant, primer que s'afanyin a buscar entrades si en troben. I doncs que val la pena veure un musical així. Tota la part tècnica és fabulosa, hi ha unes cançons originals fantàstiques, té molta energia i els nens s'ho passaran molt bé.
Ah, d'acord, moltes gràcies.
Gràcies.
Ara estic amb l'Àlvaro, que fa el paper de Mowgli. Com ha estat fer aquest personatge per tu?
A mi m'ha agradat molt perquè és un paper divertit, més o menys com jo, i la veritat és que ho disfruto molt fent-ho.
Què és el més complicat que ha sigut per tu?
Aprendre amb tot el paper, les cançons sobretot, les melodies, tot, i en realitat tot en general.
I com ha anat l'estrena?
L'estrena jo l'he vist bé. Tots estàvem molt enxufats i crec que ho hem treballat i al final ha sortit molt bé.
I finalment, què els diria als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Jo diria que vinguessin perquè s'ho passaran genial i nosaltres realment el que volem és passar-nos-ho bé nosaltres fent disfrutar el públic.
I aquesta setmana, com dèiem, toca tertúlia, la tertúlia teatral que modera la Cristina Figueres. Endavant, escoltem-la.
La tertúlia.
Avui en dia vivim immersos en una societat on arriben una gran quantitat d'inputs visuals perquè adquirim tota una sèrie de productes que a vegades no necessitem i caiem a la trampa perquè ens atrau com una mosca a la mel. Però què passa amb els productes culturals? Com es donen a conèixer enmig de tanta varietat d'activitats d'oci i de lleure? Doncs per resoldre aquestes qüestions i per parlar com es pensa la promoció d'una obra de teatre, ens acompanyen aquí a l'estudi l'Eli Gutés, que és la representant de Sant Vicenç, la Clara de la Torre del Ciervo i la Verga González de la Faràndula. Bon vespre a tots i moltes gràcies per ser aquí. D'entrada, ja comencem directament. Com es prepara la promoció d'una obra de teatre? Quins són els elements que entren en joc quan doncs, diem, doncs, tenim aquesta obra, molt bé, ara l'hem de vendre, mai més ben dit, perquè la gent vingui a veure'ns. Qui vol trencar el gel? Albert?
Sí,
vinga.
Sí.
Vosaltres?
Nosaltres més o menys tenim ja un departament de comunicació a dins de la junta directiva amb una persona responsable que més o menys vetlla perquè a cada obra se segueixi el mateix criteri i sempre es faci el mateix. El que passa que llavors cada obra requereix més o menys publicitat, llavors hi ha els directors també que proposen diferents fórmules per comunicar la seva obra i venen amb idees que se'ls acudeixen amb ells i estem oberts a escoltar, però seguim una línia, no? Pel que fa a l'estètica, nosaltres tenim des de ja fa uns quants anys uns cartells molt identificatius, no? Que són de fons blanc i amb una fotografia al mig o amb un logotip de l'obra en qüestió, no? Llavors, aquella imatge és la que anem seguint des dels últims anys. Llavors juguem amb els triangles de publicitat que també anem posant per la ciutat. Si venen pastorets, també banderoles. Però això cada any també depenem de moltes coses. Si hi ha eleccions, tot està ocupat i no podem. I llavors també xarxes socials, que últimament és el que potenciem més. I repartiment també de flyers per les escoles i enganxar cartells pel carrer, que últimament hem de tirar de gent que li hem de pagar diners. Abans ho feien els mateixos socis, ara costa més i bueno, cada vegada requereix pagar per tot això.
Perquè abans hi havia més implicació, vols dir, de la gent ja s'oferia per fer la promoció en aquest cas i per donar a conèixer les obres.
Sí, els
no?
propis,
els que anaven a...
els propis del repartiment doncs, es posaven a enganxar cartells pel carrer. El que encara fem nosaltres és anar a portar a les escoles aquests flyers o aquests cartells. Això sí que encara ho fem entre els socis, perquè molts estan bueno, involucrats en algunes escoles, perquè són pares que porten els seus fills o monitors que hi treballen. Llavors, això sí que encara ho fem nosaltres. Les xarxes socials també, ho gestiona un equip de persones. Bueno, i més o menys a cada obra fem el mateix.
D'acord. I pel que fa doncs, al Ciervo, Sant Vicenç, a Clara...
Bé, el Ciervo, com el nostre teatre també és més petit que la Faràndula, tenim més aviat una publicitat més limitada i tenim més relació amb els grups que fan les obres, és a dir, amb els actors i els directors. Nosaltres sí que tenim un departament de publicitat que ens encarreguem de fer els cartells, no? I després de fer la promoció per les xarxes amb diferents persones ocupades de diferents tasques, però sempre partim d'un dossier que ens donen els directors sobre com volen que sigui el cartell, sobre la sinopsi que volen que
l'element diferent... que destaqui, no?
Sí, exactament. I després d'haver fet el cartell i tot plegat, nosaltres també funcionem penjant cartell al carrer, a les botigues, no? Tenim bastant contacte amb les botigues dels barris i a les escoles, també als autobusos, ens pengen els cartells, no? I són els propis actors els que fan aquesta tasca, és a dir, la majoria de cops els actors de les obres són els que van a penjar els seus cartells per la ciutat. I pel que fa als flyers, també s'ha fet molts cops el que fem és animacions, que amb algun tema relacionat amb l'obra, els actors surtin al carrer i aprofitin per promocionar-la, alhora que donen flyers, nosaltres fem flyers de descompte. Aleshores, si la persona ve amb un flyer que ha rebut amb una animació o ha rebut d'algun lloc que, en els quals també deixem els flyers, no? Doncs pot obtenir un descompte.
Ara parlarem d'això, d'aquesta publicitat d'animació, perquè crec que gairebé tots també Sant Vicenç, si no recordo malament, Nelly, o almenys algun cop s'havien fet també aquestes animacions, perquè suposo que s'han de buscar estratègies, no?, per anar a cridar l'atenció a la gent. En el cas de Sant Vicenç, com feu aquesta promoció o la idea de pensar, doncs, depèn de l'obra?
Nosaltres és bastant similar als companys, també. Dins de la Junta hi ha un departament, una àrea de comunicació, que en diem, que passa que cadascú té la seva tasca. Per exemple, els rètols, a nosaltres ens els dissenya el Josep Ubia, que és el nostre dissenyador de capçalera i de decorats i de tot, i aleshores ell segueix la seva pròpia estètica, a la qual nosaltres sempre li donem el vistiplau. Els rètols i tot el que és la imatge es prepara, doncs, un temps abans, i llavors també, doncs, es fan cartells, es porten a les botigues perquè es pengin. Nosaltres enviem newsletters setmanals, sigui als socis, i llavors als que no són socis és un de similar. També, doncs, pengem les torretes, havíem fet publicitat en els autobusos en algunes ocasions. Ara darrerament ja no ho hem fet, però bueno, també està bastant bé. També fem flyers de promoció, doncs, del 50% a la segona entrada. Fem un dossier de premsa i l'enviem als mitjans. I llavors, és clar, és el que tu deies, Albert, potenciar les xarxes socials, que és el que ara...
Clar, aquí és
el boom.
Clar, aquí és on anava, no? Perquè antigament, fa uns anys, antigament sembla com molt, però fa uns anys sí que en cartellà, és a dir, tenies els flyers i anaves per les bústies dels voltants o del barri, això, anar posant a les bústies. Clar, avui en dia no sé si això es continua fent, si és útil, o ja es subvia ja aquesta part de posar... flyers a les bústies, si ja s'obvia perquè es prefereix, doncs, enfocar cap a les xarxes socials. O es fan encara els dos mitjans, les dues trameses.
Nosaltres fem les dues coses, sí. Però sense oblidar que les xarxes socials és on hi ha el públic potencial.
Exacte.
Però no hem oblidat l'altra part, tampoc.
Sí, cada vegada tendim més a prescindir del paper i d'anar, doncs, anar fent inputs visuals, que és en el mòbil on ho trobem i on realment s'incideix més a la gent.
Sí, nosaltres anem més o menys pel mateix camí, tot i que també està clar que hi ha un altre públic, no?, que encara funciona, jo crec, la gent potser més gran, encara funciona molt més pels cartells, per tant no crec que sigui una tasca que hem de deixar de fer. Però clar, les xarxes socials són molt importants ara mateix. No?
Suposo que també la publicitat deu variar segons l'obra que es projecta o se segueix el mateix patró. És a dir, com deia ara la Clara, no?, quan és una obra potser que el públic és més, doncs, més gran o més adult, es tira per una banda. Si és més jove, infantil, es tira per una altra. O igualment això és indiferent. No sé si en el cas de la Faràndula seguiu el mateix patró qualsevol obra o
sí,
hi ha variacions.
Sí, però diferenciem Pastorets. Pastorets menja part i té un pressupost també, la comunicació de Pastorets, més elevada que qualsevol altre muntatge. La resta d'obres, sí. Nosaltres fem tres muntatges infantils, Pastorets i una obra per Nadal. Uh-huh. Nadal també va a part, perquè és una obra que ja entre els socis i familiars i el boca orella ja omplim el principal, tampoc ens fa falta fer una gran despesa. Uh-huh. Els tres muntatges infantils, tots segueixen el mateix criteri, el mateix pressupost, i Pastorets, que té una miqueta més, però perquè fem també més torres de publicitat, intentem posar més banderoles, també autobusos a vegades, i destinem més diners perquè és el que mengem, com si diguéssim.
I també s'han fet moltes més representacions, no? Comparativament sí. amb potser altres muntatges.
Exacte.
No? Llavors s'ha d'omplir més butaques en sí, quedar sí. cobertes. I a Sant Vicenç o el Ciervo és independent la publicitat? O es fa donar la promoció una mica, varia una mica segons l'obra?
Sí, nosaltres la fem diferent, perquè amb 8 obres que fem per temporada tenim obres doncs, a públics diferents. Aleshores anem focalitzant segons el tipus de públic que és. També anem a les escoles quan són obres infantils, però quan no, doncs es fa una altra mena de publicitat. Més o menys seguint el mateix patró, però diferenciant les hores de la publicació i perquè
heu de jugar també a ser els community managers, no? Suposo, de les entitats, és a dir, penseu de dir, doncs, ara doncs, fem una obra, en aquest cas, infantil i penjo alguna, perquè tots esteu presents a les xarxes, doncs penjo una notícia, un post a Facebook, per exemple, i haig de pensar en quina hora és la més adequada. Això també, arribeu a aquest punt de calcular-ho o no? Simplement, doncs, feu el llistat, envieu i ja està. O realment ja també pensar, a veure,
jo ho he fet a vegades. Jo ho he fet a vegades, eh? Quan programo allò en el Hot Suite, ja programo segons quina obra, doncs es pengi en una hora o en una altra.
Vosaltres també arribeu a aquest punt de ser els community managers de l'entitat, no, en aquest sentit?
Són uns quants. A vegades sí que ens passa que algú ha penjat alguna cosa, ei, i algú altre no estava assabentat de l'equip de xarxes, com si diguéssim. I sí, he penjat això perquè jo tenia la informació, perquè bé, anem bastant coordinats, però tampoc no ho tenim tan estudiat, de moment. Sí que és més aleatori, potser.
Bueno, tampoc és estudiat, és allò en aquell moment pensar-hi, dic, bueno, doncs...
Sí, però no programem nosaltres, això del Hot Suite que has dit.
Sí.
Nosaltres és quan anem tenint... Sí que intentem dosificar la informació... Però no, bueno, anem penjant a mesura que anem tenint coses.
Clar, nosaltres també ens trobem que a vegades estem fent dues obres simultàniament. Diumenges per infantil i dissabte a la nit, divendres i dissabte a la nit, obra d'adults. Llavors, és clar. A quina hora pengem les informacions d'una i a quina hora pengem les de l'altra perquè les dues estan
en
cartell, exacte.
Clar, això no ens passa a nosaltres. Tenim tant espai entre obra i obra que
a nosaltres
ho pensem,
també.
Ho pensem
nosaltres
per setmanes.
Nosaltres també tenim espai, no?
Sí.
Clar, això suposo que depèn de l'obra que està en qüestió. I ara que parlàvem de les xarxes socials, no sé si també, jo sé que sou Facebook, no sé si Instagram, també hem entrat a Instagram, totes les... Sí, no? Evidentment, a Instagram. Feu, en el cas, hem parlat de cartells, hem parlat de, doncs, això de penjar-ho a les xarxes, es fan també videotràilers de les obres que feu? En aquest sentit també hi entra aquesta part visual d'ensenyar, no només el cartell, sinó ensenyar una mica el suc o el producte en qüestió?
Nosaltres sí que ho hem fet en alguna ocasió. No amb totes les obres ho podem fer, però quan podem, sí. També depèn molt dels actors, com dèiem abans, el nostre departament de publicitat o de comunicació està molt lligat sempre als actors de les obres, però jo trobo que és una manera molt, molt adequada de fer la publicitat d'una obra. Crida molt l'atenció.
I en Faràndula Sant Vicenç heu fet vídeos, això, petits tràilers, com que va al cine, no?, i et posen els tràilers, si també...
Nosaltres fem vídeo promocional de cada obra, una promo, i llavors... Potser ocasionalment es fan vídeos ja directament des del mòbil i es pengen a les xarxes. Però un vídeo promocional amb l'etiqueta de la casa hi és sempre.
Sempre, tot sempre. De qualsevol obra.
Sí.
I vosaltres...
Nosaltres gairebé a totes.
Clar, però és que això és una feinada.
I depèn molt també de... Aquí el director de les nostres obres és qui es menja tot el marron, no?, de la producció. Llavors també hi entra la part de comunicació. Si tens un director que es vol implicar molt en la part comunicativa i vol tirar un tràiler, doncs es farà. Si no, el departament de comunicació que hi ha tampoc hi ha dona per tant. Jo no hi soc, el departament de comunicació. Vinc avui com a membre de junta, però no ho tenim com a norma fer. Intentem pels pastorets que cada 2 anys com a mínim surti un tràiler, això sí. I per la resta d'obres, aquest any, per exemple, no n'hem tingut. Però sí que posem un vídeo a la faràndula, tenim allà un plasma de televisió, al vestíbul del teatre, i quan hi ha funció, doncs allà tenim en bucle imatges dels muntatges. Això sí, a la xarxa això ho tenim una miqueta descuidat.
I aquests vídeos que dèieu, per exemple, Clara o Eli, de promoció, estan fets... Qui és el responsable de fer? És com deia l'Albert, és el director en aquest cas que ho ha d'agafar, o hi ha algun departament que és encarregat de dir, escolta, d'aquesta obra anem a fer un vídeo. Qui és qui gestiona aquesta part d'aquest vídeo promocional de l'obra?
Bé, per nosaltres és... Normalment sí que ho grava una persona del Departament de Publicitat, que també s'ha encarregat de fer les imatges, no? Uh-huh. Les fotografies per fer la difusió. Però, clar, els actors han d'estar també enterats, no?, implicats en el procés. I com deia també, com a la faràndula, també el director té un paper important i també la implicació del director en la promoció de la seva obra és important a l'hora de considerar.
Nosaltres, de moment, els directors ens deixen fer bastant, la nostra. Llavors, pel que fa al vídeo, tenim el Xavi Soler, que ens fa els vídeos promocionals i, a més, ens grava totes les obres perquè queden en arxiu o, a vegades, també es venen els DVDs. Llavors ja s'ocupa, ho fa tot ell.
O sigui, aquí diguéssim que el director no té tanta... És potser qui dona el vistiplau o tampoc, o això és el departament
no.
Que...
Intentem descarregar-lo d'aquesta feina, perquè hi ha prou en renou. Sí, sí. Aleshores, si s'hi vol implicar, no hi ha cap problema. N'hi ha que s'han implicat una mica més. I n'hi ha que diu, bueno, ja ho deixo a les vostres mans i aneu fent el de sempre. Uh-huh. És bastant fàcil, còmode.
D'acord. No sé si hem parlat dels cartells, en parlem de Facebook, a Instagram... Es fa algun tipus de publicitat o promoció concreta segons el mitjà en el qual es fa aquesta promoció? Vull dir, o sigui, a Facebook doncs tenim clar que penjarem això, això i això. A Instagram, que és més imatge, més foto, es tira pel cartell, o, és a dir, ho teniu compartimentat què és el que ha d'anar a cada un de les xarxes socials, o és, mira, fem aquest vídeo i ho pengem a tot arreu, o faig aquesta foto i ho penjo a tot arreu?
Nosaltres acostumem a penjar a tot arreu el mateix. El que passa que ara, per exemple, a Instagram, que estan de moda els influencers, se'ns ofereixen algunes persones a vegades de dir, ei, per aquesta obra voleu que jo us faci promoció? Llavors això només va enfocat a Instagram. Per Facebook, doncs, intentem fer això de les promocions, que pagues uns diners i esculls el sector de la població a qui ha d'anar dirigit, i se li ha d'aparèixer allò, i bueno, destinem una part per Facebook. Però les imatges i el contingut acostuma a ser el mateix a tot arreu.
Uh-huh. I en el cas del Ciervo...
Sí, nosaltres també normalment és el... Ai, perdó.
No, digues.
Normalment pengem el mateix, però sí que et vas fixant en el que fan els altres i els teatres professionals i veus que fan coses diferents. Aleshores, des de fa poc m'he començat a assessorar una mica amb gent jove que són els que saben moure més aquestes coses.
Tot va tan ràpid, i ara ja potser... Facebook ja és de grans, m'han dit que el Facebook ja és de grans, ja és antic, i ara és cap a Instagram i, sí, i sí. Els vídeos, etcètera, no? Doncs sí, sí. Suposo que també aquest reciclatge o això...
Exacte.
Clar,
ara ens comencem a plantejar doncs, a focalitzar a cada xarxa què penges i també a ajudar-nos d'agitadors. Que es diu.
I, Clara, vosaltres...
Bé, sí, nosaltres acostumem a penjar més o menys el mateix contingut, també. Potser sí que diferenciem més Twitter, perquè, bé, cada xarxa social té uns potencials, no? Però jo sí que crec que Twitter és més concret, no? Twitter, Facebook i Instagram potser s'assemblen una mica més. Aleshores, diferenciem més Twitter, però el contingut que pengem és el mateix, sí.
Molt bé, hem fet una mica de repàs d'aquestes promocions de les obres i com hem vist, el paper cada cop potser va quedar, i és present, però cada cop doncs va quedant més en un segon pla i en canvi la part visual de cartells i de vídeos, per molt que parlen de teatre, el vídeo també és important. Només per acabar, ja que parlem de publicitat i promoció, feu-nos promoció de les obres que teniu en cartell o a punt d'estrenar. Albert, a la faràndula què ens espera? Què podem veure d'aquí
doncs,
poquet?
Ara al maig ens queda l'estrena de la temporada, que és Rapunzel, la princesa perduda, que farem 6 funcions. S'estrena el 19 de maig i fem 19, 20, 26, 27. Uh-huh. A les tardes de dissabte i diumenge i també als matins de diumenge. I acabarem la temporada, bueno, això ja és sorpresa, de participar en el Fresh Festival. L'any passat hi va anar a Sant Vicenç, aquest any. I anem nosaltres amb l'obra Mentiders, que hem estat de gira un any i mig per Catalunya i la matem i l'acabem aquí a Sabadell. Vull dir, és el que ens queda per acabar la temporada.
Molt bé, i en el cas del Ciervo?
Bé, nosaltres al maig no tenim res, però al juny arriben les obres de juvenils I bé, el 2 i 3 i el 9 i el 10 de juny tindrem dues obres, una del grup de mitjans, que ha sorgit nou aquest any, que faran On la por s'amaga, i després els mateixos dies també es farà La Bar de Molière amb els més grans.
Molt bé. I a Sant Vicenç, què ens espera d'aquí a final de temporada?
Doncs a final d'aquest mes, el 29 d'abril, estrenem El llibre de la selva, una obra infantil, musical i amb molt de ball. I al cap de setmana següent s'estrena L'onada, que és una obra més... amb un públic no tan infantil, però sí juvenil. Uh-huh. Amb dues obres estaran fins a finals de maig en cartell. Llavors vindran els festivals del taller de teatre i cloenda de curs.
I la traca final, que són els tallers
de
teatre. Doncs moltes gràcies a tots tres per venir, per comentar i per saber una mica més de la promoció que fan de les obres de teatre de casa nostra. Moltes gràcies a tots tres.
A vosaltres.
Gràcies.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estat. Teatre de Franc.
I després d'aquesta tertúlia tan interessant sobre publicitat, passem a veure com està el Teatre Barcelona i, com sempre, l'Elvira ens explica les obres que ha anat a veure aquesta setmana.
Aquesta setmana, exacte.
Què tal, Elvira? Com estàs?
Doncs,
bon vespre.
Bon vespre, molt bé. Bon vespre a Teatreros, també. Avui us parlaré de dues obres de la mitologia grega que han coincidit en els escenaris barcelonins: Èdip i Medea, o sigui, Sòfocles i Eurípides.
Comencem... Anem de clàssics totalment, eh?
Totalment, avui.
Clàssics,
sí.
Clàssics.
Sí, i tant. I tragèdia, tragèdia.
I tragèdia.
Tragèdia. Fortes totes. Èdip, comencem per Èdip, Sòfocles, amb versió de Jeroni Rubió i Rodon, al Teatre Romea de Barcelona. Una direcció d'Oriol Brogi, que a mi m'encanta com a director, que ha transformat la platea del teatre, tal com també va fer amb altres escenografies, com Incendis o L'orfe del clan de Sao, que curiosament també estaven protagonitzades pel que ara està fent també d'Edi, el Julio Manrique. Com amb altres, moltes vegades dirigeix l'Oriol Brogi, i hi ha posat fragments d'altres dramaturgs. No s'ha cenyit només amb el que és ben bé l'obra, sinó que ha buscat altres trossos i els ha afegit. Una introducció, per exemple, i entremig doncs, altres frases i altres trossos. Però jo diria que aquest equip, aquest Edi, no és ni molt menys la més ben dirigida d'aquest director, al meu entendre. Ja et dic que sempre dic la meva opinió.
Ja, sí, sí.
Una posada d'escena estàtica, on els actors pràcticament no es mouen de l'escenari. O sigui, no és que no es moguin, sí que marxen, però quan estan a l'escenari estan estàtics.
Sí, ja, tenen poc moviment escènic.
Poc moviment, ni gesticulen, quasi bé. Una il·luminació fosca, un vestuari intemporal també fosc, i molt poc fons musical. Només hi ha dues cançons. Una al final, que és marca del director, que sempre acaba amb una cançó o amb un tros de música, que personalment la vaig trobar un dels millors moments de l'obra. Yes. Fantàstic al final. Bones interpretacions, especialment de la Clara de Ramon i del nostre sabadellenc Marc Rius, que crec que molt aviat el veurem protagonitzant quan se l'obre a les sales més importants del país.
Molt bé, caram, no, amb el Marc és...
Sí, hi ha un tros de Julio Manrique i ell, que també és sensacional, de lo milloret de tota l'obra. I tant.
De Lluquet a Èdip. De Lluquet a la joventut de la faràndula a Èdip.
A Èdip. Passant
acompanyant d'Èdip, passant per una pila per Hamlet i moltes altres obres.
Molts escenaris. I sempre molt bons directors.
Exacte.
Pel que fa a Julio Manrique, molt bé l'actuació, la talla del bon actor que és molt bon actor, amb molt domini i molt convincent del seu personatge. Però he de dir una cosa. Només per mi hi ha una qüestió que hauria de mirar d'esmentar. És la quantitat de salivera que quan parla se li escapa. Els llargs monòlegs, que generalment els diu tocant el públic, l'escenari entra una mica cap al públic, fa una certa angúnia si ets a les primeres files. Això em va passar a mi, que estava a la tercera fila i vaig patir tot. A veure si...
Veure tota la salivera.
De manera que amb molts trossos estava tan pendent de la salivera d'ell que potser no vaig prestar tanta atenció com requereix una posada d'escena d'aquesta categoria.
Yeah. Mm?
El missatge que ens dona aquest Èdip és que qualsevol de nosaltres necessitem saber qui som i, perquè greu que sigui a Marc, d'on venim. Aquest és l'objectiu d'aquest heroi, de la mitologia grega i de la seva tragèdia, que és coneguda mundialment. Estarà en cartell fins al dia 20 de maig.
Molt bé, doncs, bueno, molt bé, està sí, bé. És una opinió, diguem-ne, d'una obra que és això, una tragèdia grega, però que de vegades hi ha alguns elements que poden arribar, no?, doncs, a distorsionar una mica el missatge que es pretén
exacte,
donar.
Exacte, potser si estàs més enrere, potser no vius tant, però jo estava a la tercera fila tocant a escenari...
Jo, de veritat, Elvira, cada vegada m'estic adonant, a part d'aquesta excepció que estàs comentant ara, però que en general sempre posar-se cap endavant amb obres d'aquest tipus, així d'obres en què la interpretació és molt important, que no són doncs, tant espectacles a nivell musical, o que tenen posades en escenes molt espectaculars, com més elabora, més gaudeixes del teatre.
I tant, jo tinc la mania,
perquè veus molt bé les interpretacions dels actors, no? I bueno, aquest cas potser és una qüestió puntual, que jo penso que el Julio Manrique porta molts anys ja fent teatre i que sempre ha tingut això i potser ho va accentuant.
Sembla que
a mesura
ho fomenti
que
una mica,
fent,
sí, sembla que i penso que un director li hauria de mirar de rectificar una mica també. A part d'ell, el director hauria de mirar de buscar una solució.
Sí. Molt bé.
Però de veritat que jo també sóc de les que vaig a primeres files sempre, Si no puc estar quasi a l'escenari, quasi a tocar,
Sí. Què més?
La segona, que és Medea, també estava a primera fila.
Molt bé.
A primera fila ben bé, a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure de Montjuïc. És una versió d'Albert Alberto Conejero i de Lluís Pasqual, que també dirigeix aquesta excel·lent, jo dic dues vegades, impecable posada en escena. Una escenografia que, tot i que seguint la tendència minimalista tan emprada actualment, no deixa de ser molt innovadora en alguns moments sorprenents. Projeccions, il·luminació, aigua i un espai sonor que té una gran importància i arrodoneix el sobri però impactant espectacle. De veritat que és un goig veure un escenari buit i, en canvi, hi ha moments que t'impacti tant. No vull dir quins. No puc dir quins. Pel que fa a les interpretacions, un perfecte, com sempre, Andreu Benito, que aquest actor, que només que amb la seva presència i quasi sense gesticular, dona sempre el punt adequat al personatge que li han encomanat. I realment, jo me'l miro i quasi bé no es mou.
Yeah.
I en canvi transmet molt. El Roger Coma, que em va costar molt reconèixer-lo, cabells grisosos, el vaig trobar tan diferent que vaig pensar, l'és o no l'és? Potser va un punt accelerat, al meu entendre, però representa el seu paper correctament. En quant a l'Emma Viladasau, he de confessar, abans que res, que reconec que és una gran actriu amb una gran capacitat artística, però no és la meva actriu preferida. Darrerament li he vist interpretacions sobreactuades i utilitzant sempre els mateixos recursos dirigits al seu públic, extens públic i seguidors. Llavors sempre utilitza el mateix. I ja estava, anava una mica pensant, a veure què tal. I en canvi, en aquesta meva idea, l'he trobada magistral i esplèndida. Sobreactua, sí. També exagera, tant amb la veu com amb els moviments. Però, perquè és l'obra, ja hi val, no hi sobra gens. A més, crec que la seva interpretació està mesurada, guiada i conduïda pel gran director Lluís Pasqual, que vol representar una Medea passional i explosiva que no sap controlar la ràbia que porta dins. Llavors, per això és tan rabiosa. Aquest director sap treure de cada actor i de cada actriu la seva faceta més rellevant i aprofita tot el potencial d'aquests actors per portar-lo al camí que ell vol ressaltar. Això ho va fer també amb altres grans actrius. Poso, per exemple, la Maria Rosa Sardà amb el Caballero del Medo o la Núria Esper amb el Rei Lear, entre altres, que sap aprofitar el que tenen, el potencial que tenen aquestes actrius i el ressalta. Això és molt bo per un director.
Sí, i tant. I també per aquestes actrius, que al
I
final
actrius?
Aquestes actrius, moltes d'elles doncs, tenen un punt d'IVA, no?, pel que comento, vull dir, pels noms que has dit,
sí.
I és que els interessa també que fa un director que els
que
ressalti,
sàpiga...
que sàpiga molt de ja.
Sí. I en canvi aquí es veu sobreactuada la Emma Vilarassau, però dius, sí senyora, quin bon paper, almenys hi ha gent que no els agrada, però a mi em va agradar, em va encantar, vaig sortir entusiasmada de Medea, Tal que em posa la simnosis de l'obra, Medea és una reina, una estrangera, tal vegada una bruixa. Jo diria que aquesta versió de Medea és una dona lluitadora per la seva dignitat i que la tragèdia de la vida la sorprèn i l'aboca a una determinació fatal i monstruosa. Però Pasqual i Vilarassau presenten una Medea contemporània que s'atreveix a pensar i a qüestionar i a plantar cara a qui més mal li fa. Hi ha un moment que diu, temps... por d'una dona que pensa. molt actual. Tens por d'una dona que pensa i planta cara així.
És un espectacle interessantíssim, tal com he dit abans, que tot bon teatrero, crec jo, hauria de veure. Estarà en cartells fins al 12 de maig.
Molt bé, per tant, com a prioritat seria primer Medea i després Èdip.
Per mi sí. Això no vol dir que hi ha opinions, com sempre diem. Sí. En el teatre hi ha opinions. Exacte. Moltes vegades és, depèn de com està un també, depèn com estan els actors aquell dia. No, els actors tampoc interpreten sempre
cada dia igual.
Exactament,
i tant,
igual.
I tant.
És aquesta comunicació que hi ha entre públic i actor el que fa que allò t'agradi o que no t'agradi.
Doncs moltes gràcies, Elvira. Sempre aprenem tant moltes coses amb el que ens vens a explicar.
A vosaltres, moltes gràcies.
Ens retrobem la setmana vinent amb més teatre i que ens portis del que vagis
altres
a veure.
Altres coses.
Molt bé, doncs. Moltes gràcies. Adéu-siau. Bon vespre. I arriba el moment d'acomiadar-nos fins la setmana vinent. Desitgem que hagueu gaudit del programa d'avui, el número 75 i el primer del mes de maig. El dimecres que ve tindrem més teatre i més postureig artístic.